Escoltes a mig matí.
I tot i que avui no és dimecres, sí que tenim aquí la Juani García i retalls de premsa. Bon dia, Juani.
Bon dia, però ja diu el refrán, en martes ni te cases ni te embarques.
Oi, 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 oi.
Bueno, mal que no fem això, ni casant-se
no, no,
ni embarcant-se.
No, 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 ens quedem aquí.
Sí.
I no ens casem.
Molt bé.
Molt bé, doncs, Juani, com es presenta el dia del pare?
Pues ja veus, a dinar a casa amb els fills, bueno, amb les filles i les seves parelles, amb el net, i després cadascú el seu treball, perquè clar, encara que avui és dia del pare i de Sant Josep, aquí no és festa, a València sí, però aquí no.
Aquí no.
Bueno, i els pobles que també ho celebrin, perquè clar, no solament ha de ser València qui tingui com a patró Sant Josep.
Mm-hmm, exacte.
Així que, en comptes de celebrar el diumenge, que no diuen que dona mala sort celebrar abans de que sigui el dia les sí. coses, mm-hmm. igual que els cumpleaños, no? Jo conec veïns que els van celebrar el diumenge. Nosaltres vam fer calçotada doncs, com un dia normal, mm-hmm, sense cap bé. Celebració. Però bueno, avui doncs, tornem a fer-ho.
Perfecte.
I tu també, no? Amb el pare, també, doncs clar. Sí, bueno, sí. Doncs, igualment a tothom i abans de res, que després no m'ho deixi, felicitats a los Josés, a los Josefas, a los Pepitos, a las Pepas, a los Peps, bueno, a tots.
I a la Pepita.
I al Pepita Bios, que és veritat, que avui també és el seu sant. Sí que he dit Pepita, però saps, m'ha vingut a la memòria, però després ja no havia acabat de fer la frase. Que tingui molt bon dia.
Molt bé.
Doncs bé, ja saps que estem en jaleo amb tot això de la, del que està succeint, no? I tenim la pàgina de La Vanguardia, ai, de La Vanguardia, del diari de Tarragona, de La Plomilla, que ens diu La sorpresa de Trapero. Diu, quan l'Espadaler va nombrar a Trapero com a jefe dels Mossos, diu que li va fer una pregunta. Diu, per què ha pensat en mi? I li va contestar el conseller, doncs miri, perquè si algun dia vostè tingués que detindre, penso que seria capaç de fer-ho. A lo que li va respondre el meu mando, no li càpiga la més dubte. O sigui que una ordre que és que una cosa és que tu tinguis amistat amb algú i una altra cosa és que tu la teva feina tinguis una ordre, que a vegades uh-huh. la gent diu és que quan va d'uniforme no, quan va d'uniforme està fent la seva feina igual que tothom, això tant, no té res a veure perquè escolta'm si per anar d'uniforme hauria de ser com tu doncs més val que se'l tregui, no?
Uh-huh.
Diu que l'anècdota recordada per Lola García ha cobrat actualitat amb la sorprendent declaració de Trapero entre al davant del Tribunal de les Mossos tenien fet un plan per detenir a Puigdemont i a tot el seu govern quan anaven a declarar la independència i es van posar a disposició del jutge i el fiscal per fer-ho. Durant bastant temps es va parlar que els Mossos, igual que altres institucions, eren estructures de l'Estat. Diu, potser el que va fallar en concret és saber de quin estat. Perquè si t'han de donar ordres tres o quatre i cap dels tres o quatre et dona ordres, tu estàs al mig, tu no pots fer res.
Uh-huh.
Però bueno. I ara una altra curiositat. Resulta que per Tarragona i per diversos llocs de Tarragona, algunes ciutats, s'està movent un cotxe i com no podia ser és el Tàrraco. Uns diuen Tàrraco i uns altres diuen Tàrraco.
Tàrraco?
Tàrraco.
Tàrraco?
No ho sé. Doncs a la Rambla de Tarragona, per exemple, doncs l'han posat allà. I diu que agraeix a tots que l'últim model de la marca espanyola porti el nom de Tàrraco perquè no porta accent. Però que quin dubte cap que l'objectiu no és únicament aquest, sinó promocionar el vehicle, perquè clar,
sí. Evidentment.
Posar-lo al mig de la Rambla o portar-lo a Reus, on sigui, i només per donar les gràcies, no dic que no tingui gràcies, clar que la té, però bueno, té un doble sentit, no?
Sí.
I diu que la persona que menja iogurt segueix un estil de vida més saludable.
Oh.
Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han estudiat la causa. I diu que amb aquest estudi han avaluat 6.500 homes i dones amb obesitat i un elevat risc de patir malalties cardiovasculars i han contestat els beneficis de consumir lactis fermentats. O sigui que...
Molt bé.
Els autors diu que van observar que aquelles persones que consumien sovint lactis fermentats, especialment iogurt, seguien la dieta mediterrània, a més, menjaven més fruita, verdura i hortalisses, productes integrals, peix, fruita seca i menys alcohol, a més de productes refinats com el pa i l'arròs blancs i les galetes. Doncs, bueno, jo iogurt en menjo, o sigui, no, sí. això no vol dir que estigui més prima ni més grassa. Ni
però
més...
menges iogurt.
Sí, el iogurt, l'actimel, tot, les natilles, els flans, la crema catalana, tot el que em posis pel davant m'ho menjo, o sigui que no tingui problema. I diu, pagar por la cara serà possible en breve en Espanya. O sigui que ara ja... No portar diners o la targeta de crèdit a sobre ja no serà un obstacle per comprar alguna cosa. El Payment Innovation Hub, un projecte impulsat pel CaixaBank, Global Payments, Samsung, Visa i Arval, ha desenvolupat Face to Pay, un sistema que permetrà el pagament amb reconeixement facial. Per això diu que serà necessari que l'usuari registri les seves dades en una aplicació de manera que la tableta disponible amb els comerços reconegui el seu rostre.
Molt bé.
Està previst que al llarg de les pròximes setmanes aquest mètode comença a utilitzar-se de manera experimental al nostre país en restaurants de la cadena Rodilla i Viena.
Molt bé.
Jo em penso que ja amb el que tinc ja en tinc prou. Perquè si a sobre he de posar la cara, no ho sé jo. Doncs, una altra coseta. Diu que més de la meitat de les persones amb apnea del son pateixen obesitat. O sigui que, una altra cosa, diu que aquesta raó, la primera mesura a adoptar quan es pateix aquest trastorn és baixar de pes sempre quan existeixi obesitat. I també diuen que dormir menys de 8 hores també diu que és un problema, afecta molt a la persona, o sigui que tindrem d'anar a dormir. Ja saps que el dia 8 van fer el dia de la dona, no?
Home, i tant.
Doncs va sortir un poble, que es diu Gillena, que no té cap carrer amb nom de dona amb el seu callejero del poble. I clar, ja veus. Estan demanant que es posi un.
Home.
Diu, pas de peatons intel·ligents quan arriba la nit i hi ha uns sensors verticals que quan passa el peató s'il·lumina amb llum i leds. Van vertical, o sigui, tu passes i quan és la nit, clar, perquè a vegades els cotxes no ho veuen si és un pas de peatons, no? Uh-huh. Doncs allò s'il·lumina, té unes llums leds que fa uns puntets que el cotxe quan ve veu que allà doncs, hi ha un pas de vianants. I després una altra dada, diu que a Espanya hi ha 10.257 castells i el més antic és el de San Servando, o sigui que també... Una altra curiositat, a Mari Báñez diu que hi ha moltes famílies amb 13, 14, 15 i 16 fills. Que imagina't si actualment, actualment.
Mare meva.
El poble que més famílies numeroses en té. I pertany a Sevilla, o sigui que no està molt lluny. Tu jugues al parxís?
Sí, de vegades
a mi també m'agrada, m'ha agradat sempre. Mm. Quan hem estat a casa allò que no pot sortir perquè fa molt de temps i això, hem dit, anem a fer una partida de parxís, o la oca, o l'escablet, com es digui. Diu que aquest clàssic joc de taula té el seu origen amb el parxissi, idejat en el segle XVI per l'emperador Akbar el Grande, conquistador de la Índia. En aquella època diu que el tablero era el mateix jardí del palau i les fitxes eren belles dames que es movien per les caselles pintades amb el terra depenent de la puntuació que traies a l'emperador mongol, que per llavors no llançava dados, sinó cauries, que són les conxes aquestes dels musclos. I ja en el segle XIX els inglesos van substituir a les dones per fitxes de marfil i van utilitzar per tirar el cubilete i los dados del juego de l'auca. Que per cert, Sascar Vendrell hi ha a la plaça de la... Ara no me'n recordo com es diu. Que també té un tablero de dames al mig del carrer.
Sí. No,
suposo que la gent, qui vulgui, també deu anar...
Deu anar a jugar, no?
Deu anar a jugar, per això et dic. I una cosa molt bona. Tu saps que ara mateix els partits de futbol estem veient que sobretot els dels petits... de tant en tant, pues, de picabaralla. Els pares comencen a dir paralotes i els crios s'envalentonen i ja comença la guerra, no? Doncs diu que ja, davant d'aquests numerosos enfrontaments que generava el futbol, el centre Tiana de la Riba de Ripollet, a Barcelona, ho ha limitat del recreu. O sigui que els nens ja no poden jugar a pilota. Jo ho trobo molt bé, perquè, a veure, no ho dic pel recreu dels crios, però el que estem parlant, es barallen entre ells, o sigui... que juguin una altra cosa, tu.
Sí.
La pilota que la deixin...
Sí, sí.
Que hi ha puestos que no es pot jugar a la pilota, després s'emprenyen. Que vagin al camp de futbol, que per això ho tenen. Però bueno. Diu que Tarragona es posa dura amb els infractors que circulin en patineta elèctrica. O sigui que...
Home, és que s'ha de regular molt això, eh?
Home, jo te dic una cosa. L'altre dia sortia d'aquí cap a baix i entrava un que portava un patinet i a més portava un criu... ha aguantat també com si fos i de peus, no era un criu gran. Dic, que em vaig donar un susto perquè no me l'esperava, saps? Però bueno, n'hi ha per tots ara. I clar, diu que aquesta es posa en marxa les noves normatives circulatòries que al canvi a la fi són vehicles propulsats que circulen per carrers. L'Ajuntament de Tarragona ha pres la determinació de a partir d'aquest mes de març començar a sancionar totes aquelles persones que no compleixin amb el codi circulatori que s'ha posat en marxa únicament per als patinets elèctrics. O sigui que si tu vols anar A més, diu que és inadmissible passejar pel carrer que un vehicle no regulat i sense normativa pugui ocasionar alguna caiguda i fins i tot un accident. Per aquest motiu sembla que el consistori, pues, ho ha... que per cert, fa poc va llegir que a Creixell una dona va caure i es va fer mal al cap. Clar, segons com caiguis, no vol dir que t'hagis de fer mal al cap per caure, sinó la manera de caure, pues, mira. I la pobra dona, pues, ja està. Diu que s'adelanta la presència d'acúfenos entre els joves. Que aprofitaré per dir que jo els pateixo.
Sí?
Jo tinc acúfenos, que li diuen acúfenos, li diuen tinnitus, li diuen síndrome de Menier, o no sé com els diu. Bueno, ja fa més de 10 anys que ho tinc. Diu que dolències més pròpies d'edades avançades, com la sordera o los acúfenos, empiezan a ser habituales entre adultos jóvenes, sobre todo en aquellos que escuchan música con auriculares o se exponen a ambientes muy ruidosos. Clar, les discoteques, els locals de concert, tot això, la música pumba, pumba, pumba. I diu que després d'analitzar la salut auditiva de 170 estudiants d'entre 11 i 17 anys, un equip d'investigadors de la Universitat de São Paulo a Brasil ha arribat a la conclusió de que el 54,7% havien patit acúfens, a un percentatge molt alarmant que fa vaticinant un avançament de diversos anys amb l'inici d'aquest tipus de dolències, que segons diuen les comences a tenir passat ja els 60 anys, però bueno. Hi ha per tot, nena, si és que... El que no pot ser...
No, però això que dius tu amb els cascos, sí, eh?
Sí. I ara saps que parlàvem un dia de que la gent posava com a solució per poder pagar les pensions, pues que aquests robots o aquests caixers automàtics i tot això que estan fent ara paguessin una quota a la Seguretat Social per poder mantenir les pensions. O sigui que esperem a veure si arriba a ser la cosa així. I... a veure, tinc més cosetes aquí... També no sé si vaig parlar l'altre dia, perquè com que... No, la setmana passada no vaig vindre. Diu que un pare perd la custòdia dels seus fills per fumar davant d'ells. O sigui que els mateixos fills el van denunciar al pare.
Fixa't tu.
Li van dir, no, és que fuma inclús a l'habitació i ens omple tot de fum. Que està bé, però ho sento pel pare, no? A més, estaven separats del matrimoni, clar, l'altre, doncs, li deia, oh, tot igual.
Ja...
Bueno, aquesta notícia sí que és una notícia molt maca, perquè ens parla que Amancio Ortega, el propietari de Zara, solidari amb el càncer. Ja fa temps, te'n recordes que vam parlar també, que la gent deia que si les robes les feien a la Índia, que si no pagava la gent que pagava allà, que si no sé quantes, que si no sé què. Bueno, doncs diu que gràcies a la donació de 7 milions d'euros per part de la Fundació Amancio Ortega, a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona disposa ja de l'accelerador de radioteràpia al Zicon, el més innovador en tractament del càncer, que per la seva precisió redueix el temps de radiació i el dany als teixits sans. Unes 500 persones amb tumors de pulmó i a la zona pèlvica poden tractar-se amb ell cada any. El centre disposarà en breu d'unes altres dues màquines més. Però també vaig sentir l'altre dia a la tele que no solament ha portat aquests diners al Valle d'Hebron, sinó que també ho ha fet a Galícia, ho ha fet a Andalucía, o sigui, a Madrid, ho està fent a diverses comunitats. Pues mira,
molt bé.
Si té diners i ha de pagar impostos, i ho fa perquè la gent tingui una mica de que es pugui curar, pues escolta'm, pues ho trobo molt bé.
Sí.
O sigui que benvinguda sigui aquesta aportació que fa aquest senyor. Saps que ara la Giralda de las Dos va sortir l'altre dia, que té una història de les més sentides, que a veure, un català i una sevillana que es van casar i es van traslladar a viure a la població vallpenyadensa. Doncs diu que com que la noia s'enyorava de la seva terra, el seu marit li va fer construir una giralda a imatge i semblança de la de Sevilla. La realitat, diu, va ser una altra banda. La història d'aquest edifici d'estil àrab es remunta a finals del segle XIX i gira al voltant de la família del farmacèutic del municipi, que es deia Joan Roquer. Va marxar a Barcelona a estudiar fotografia i allà va conèixer a Candelaria Negrevernis, que provenia d'una família adinerada de la ciutat condal. Es van casar i van fer el viatge de noces a Andalusia, on van quedar enlluernats pel patrimoni àrab que conservava. Roquer va fer moltes fotos al patrimoni andalús i, de tornada a Barcelona, va decidir fer-se una casa d'estiueig a l'Arbós, que fos una reproducció dels edificis que havia vist en el seu viatge per Andalusia. L'obra, dirigida pel mateix Roquer i executada pel mestre d'obres Antonio Feliu, va començar a principis del segle XX i finalitzar l'any 1908. El seu cost va ser de 700.000 pessetes.
Imagina't.
L'element més icònic i que marca l'horitzó de l'Arbós és la reproducció de la Giralda de Sevilla amb una alçada de 52 metres. El conjunt, diu, concluïa una rèplica del pati de l'Ambra de los Leones de Sevilla i del Saló de los Ambaixadors de l'Alcàcer també de Sevilla, o sigui, de l'Ambra de Granada. Ah. I del Saló de los Ambaixadors de l'Alcàcer de Sevilla. En la decoració destacaven els arcs de ferradura, els arcs volovats i els arabescos. Diu que va ser la residència d'estiu de la família Roques Negrevernis fins que van fer festes nocturnes que es recorden que molt animades. Després el seu esplendor es va apagar i la casa va passar per diverses mans fins que l'any 1981 va ser adquirida per el seu actual propietari, el senyor Manuel Camino. El 2004 es va iniciar la seva restauració integral i es va reinaugurar l'any 2008, en què l'edifici feia el centenari. Aleshores, la Giralda, situat al número 35 del carrer Jacint Verdaguer, viu una nova etapa convertida en un element de gran valor del patrimoni arborenc. Fan visites guiades que es poden demanar a l'email turístic @arbocens.cat. Acull actes com ara casaments. Costa imaginar-se l'arbó sense la Giralda, que la seva silueta domini si es pot veure imponent quan s'acosta a la població. També s'hi fan activitats durant la Fira Modernista del mes del maig. Uh-huh. O sigui, de fet, quan passes per aquella carretera, el monument a la Puntaire i la Giralda és el que, diguéssim, dona una mica més de vida a l'arbós. També diu que un poble de Palència, doncs, els hi ha sortit un Robin Hood. Diu que a Villarramiel hi ha un que va deixant bitllets de 50 euros a les bústies.
Que fort, eh?
Sí, els veïns no saben d'on surten, però diu que també està deixant de 70 i també uns altres de 2 euros. O sigui, segurament a la gent que més ho necessita li deixa més diners. I els pobres sortien amb el sobre allà que, ensenyant els 50 euros. O sigui que...
Home, és que és fort, eh?
Sí, bueno, què vols que et digui? A mi jo em trobo... Diu que molts estaven donant a la Iglesia, com un donatiu a la Iglesia. I uns altres deien, oi, si me l'han dado a mi, jo me lo quedo. Però és estrany que si està repartint diners, algú no hagi posat càmeres per saber qui ha sigut, no? Perquè...
Sí que és estrany, sí.
Tu saps que amb aquestes coses sempre...
Que no sàpiguen qui és.
Sempre surt el típico listo que diu, oi, pues jo vull buscar quin és. Bueno, ara saps que estem en temps d'espàrrecs. Bueno, ara ja està una mica pujat, no plou, fa molt sol, pues no creus que estan tan bons, però bueno. Dice, los espárragos de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para el burro. O sigui que hem d'aprofitar ara que els tenim una miqueta més bons. A tu t'agraden les tartes de xocolata?
Sí.
A mi també. I això que diuen que el xocolata és bo pel cor, pues mira, millor. Diu... Sembla que la primera va sorgir de mans del doctor James Baker, de Boston, qui va a finals del segle XIX va descobrir que podia molir, moldre, cacau utilitzant un molí d'aigua. El resultat va ser un xarop espès que va tirar sobre un molde de la tarta. Esperaven aconseguir una beguda xocolateada, però va ser així com va néixer el primer pastís 100% de xocolata. Mhm. O sigui que, bueno, avui no sé si la gent comprarà pastissos de xocolata, però bueno, ja saps que tot això està molt bé. Ai, Déu meu. I parlant dels avis, saps que avui en dia diuen que el tenir els avis a prop, els nens diu que els hi fa molt bé perquè els ajuden, no? I parlant també dels mestres, diu que ja no s'espanten de res. Estem acostumats que el nostre horari inclogui tot el que no funciona. L'educació per la salut, la igualtat, la inclusió, tantes coses per incluir la ciutadania, la tolerància, també la sexual i qualsevol cosa que se'ls ocorregi a vostès i a les seves senyories. Tot és responsabilitat del mestre. Des de l'any 1985 hem nedat amb l'oleatge i hem sobreviscut a les successives lleis orgàniques. La LOEC, la LODE, la LOCSE, la LOCE, la LOE i la LOMCE. I a la cap i a la fi... Sols i només nosaltres som els pàries de l'educació, mestres de primera ensenyança, professors d'EGB, graduats en educació, gent sense nota en selectivitat. I entre nosaltres, qui s'encarrega d'alimentar les diferències funcionàries de la pública, treballadors de la concertada o professionals? Tots ho som de la privada. Per fortuna, encara ens uneix una paraula, magisteri. Ensenyar a fer el que s'ha de fer amb la docència. Altra forma, ensenyar el que no s'ha d'ensenyar. Això ho fa molt bé els nostres governants, entre ells... N'hi han de tot. Diputats en currículum engordado a base de títulos dudosos. Imputados o encausados. Ganapanes y macarras con vocabulario soez. Vividores y listillos. Evasores de impuesto. Quizá esto la minoría ruidosa. Los maestros somos la mayoría silenciosa. La que acata, cumple, se adapta siempre. Ah, y se me olvidaba. La noticia importante, no és l'educació ni és nada, és que Fernando Alonso gana la Fórmula 1.
Doncs un aplaudiment pels mestres, perquè...
Sí, perquè deixar-ho tot per l'educació. Jo sortia l'altre dia amb el nen i els grans estaven allà dient palabrotes i el meu nen li va dir, oye, no decir palabrotes. O sigui, el nen, imagina't. Dice que al pobre borracho lo llaman borracho borrachón. Al borracho rico le llaman, qué malico está el señorito.
Ah, sí, sí?
Aquell ja no està borracho, està malico.
Mare meva, com canvia, no, la cosa?
Hombre, poderoso caballero don dinero. Si tens diners ja no poden dir com a tothom.
Vinga,
adeu i fins la setmana vinent.
Et deixava dos minutets. Ah,
pues no m'havia entrat.
Vinga, va, tens alguna mà?
Tinc alguna mà, sí. Dice, y le duro lo que usted me cuide. Yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre. Això va dir Frida Kahlo.
Ah, molt bé.
Sí, està molt bé.
Per seria moltes frases d'aquestes de Frida Kahlo
sí.
Que no et deixen indiferent,
Jo tinc aquí moltes coses. Que... Diu, no cal dir tot el que es pensa, s'ha de pensar tot el que es diu, perquè clar, tu saps que a vegades...
De vegades no parlem i no pensem el que
no
diem.
No pensem el que diem i després ens arrepentim. Però bueno, ja està dita.
I abans d'empenedir-se més val pensar una mica les coses, no?
Bueno, si demanes perdó, doncs està tot fet.
Ah, doncs ja està, no, llavors?
Però bueno,
si demanes perdó i s'arregla.
Si la persona que et diu després diu, bueno, perdono, però no olvido, ja estem una altra vegada. Mare meva.
Tens raó.
Bueno.
Molt bé, doncs, Juaní, tornem la setmana vinent?
Pues la setmana vinent. Que vagi tot molt bé. I molt bé el Dia del Pare, i que tothom ho celebri molt bé, i que estimi molt els pares.
Que tinguis bona setmana i bon Dia del Pare.
Igualment, adéu.